Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Hem començat avui la setmana de Sant Jordi, un dia de festa lluminosa, en principi, si no fa mal temps, però sobretot un dia de civisme i de fraternitat a Catalunya. L'any passat, com tots sabeu, el vam perdre per qüestió lligada al primer confinament domiciliari que va afectar de ple el 23 d'abril de l'any passat. Enguany, però, sí que hi haurà parades de llibres i roses, segons han explicat avui la Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Llibreters i el Gremi de Floristes, que han presentat els detalls de la celebració de la Diada. A Barcelona, concretament, 180 parades de llibres i roses distribuïdes en 11 grans espais perimetrats i amb control d'accés. Són llocs emblemàtics de la capital catalana que poden ser controlats pel que fa als espais perifèrics amb facilitat i ser evacuats en cas d'emergència. És important, amb tots els elements dels protocols contra el Covid, que tots siguem conscients de la importància de la festa combinada amb la prudència màxima. Aquest amor que tots ens expressem, també particularment els esposos, les parelles o els familiars, que moltes vegades es fan detalls, roses i llibres en aquesta Diada de Sant Jordi, convisquin en un dia tan important per als catalans amb la màxima precaució, com dèiem. Que tinguem una festa en pau, la de Sant Jordi, i que sobretot no afecti l'evolució una miqueta més esperançadora en les últimes hores de les dades de la pandèmia a Catalunya. Un nom propi de l'actualitat, en aquest cas de l'Església a Catalunya, en les últimes hores, és el de Josep Àngel Sáiz Meneses, nomenat dissabte pel Papa Francesc nou arquebisbe de Sevilla. Ens acompanyarà en una taula d'anàlisi que avui serà especial des de Madrid, on participa a la plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. Josep Àngel Sáiz ens comentarà les seves primeres impressions i ens parlarà del que espera de Sevilla i del que deixa aquí a Catalunya, on ha estat 30 anys de prevere i de bisbe, i especialment el que deixa a la diòcesi de Terrassa. Josep Àngel Sáiz en directe d'aquí a pocs minuts aquí en el Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel. I avui a l'entrevista haurem de comentar el que ha estat malauradament una tragèdia, un incendi a la Universitat de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. Ens en parlarà un sud-africà de sang, Jaume Saladrigues, que té molta experiència a l'hora de fer de guia en viatges a aquest país. Ens comentarà la situació a l'última hora d'aquest incendi, on, pel que sabem, ja és segur que han mort 4 bombers. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més us acompanyarà fins a 6:45. Comencem.
Mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Passen 3 minuts i mig de les 6. El Departament d'Interior ha fet públic avui una part del protocol d'ús de les bales de foam per part dels Mossos. La informació s'ha penjat a la pàgina web d'aquest cos policial 2 mesos després que una noia perdés un ull per l'impacte d'un d'aquests projectils durant una manifestació de protesta per la detenció del raper Pablo Hasél. Arran de l'incident, que la noia ja ha denunciat davant dels tribunals, diverses entitats com Stop Bales de Goma, Iríada, Amnistia Internacional i el mateix síndic de Greuges van tornar a demanar al conseller Miquel Samper que es fessin públics els protocols d'actuació del cos amb material antiavalots, com ara s'ha fet. El document detalla en concret què són les llançadores, armes amb què es disparen aquests projectils, qui i quan les pot fer servir i si necessita o no autorització expressa d'un superior per fer-ho. Canviem de qüestió. El Ministeri de Sanitat proposarà demà retardar l'administració de la segona dosi de la vacuna fins a les 8 setmanes per accelerar la campanya de vacunació i augmentar el nombre de persones que hagin rebut la primera dosi. Serà en el marc d'una reunió extraordinària de la Comissió de Salut Pública, on es plantejarà posar la segona dosi concretament als 52 dies per als menors de 80 anys. Recordem que va ser la Generalitat la primera administració que va fer aquest plantejament al Consell Interterritorial, la d'espaiar les dosis. A Espanya s'han administrat a dia d'avui més de 12.330.000 dosis de la vacuna i més de 3.300.000 persones ja han rebut la pauta completa. A Catalunya, la primera i segona dosi l'han rebut a més de 500.000 de ciutadans, mentre que la primera i la segona, això, 500.000 de ciutadans, i només la primera, més 1.500.000 de persones, que és un 20% de la població catalana. Una nova fita històrica a Mart ha estat assolida avui. El primer vol d'un aparell, en aquest cas d'un helicòpter, l'Ingenuity, sobre la superfície d'un altre planeta. La sala de control de la Jet Propulsion Laboratory de la NASA ha celebrat el moment com el d'un èxit transcendental i històric, com el que va representar el primer vol dels germans Wright el 1903, quan va fer volar per primer cop un aparell. No s'ha comandat des de la Terra el que ha estat el moviment d'aquest helicòpter, perquè els senyals de ràdio triguen 15 minuts i 27 segons a superar els 278 milions de quilòmetres que separen Mart i la Terra. Un apunt cultural, ho dèiem en començar. La Cambra del Llibre de Catalunya, el Gremi de Llibreters i el Gremi de Floristes han presentat aquest matí els detalls de la celebració de Sant Jordi, especialment a Barcelona. La Generalitat, de fet, ja ha aprovat des del Procicat un pla per a tot Catalunya que preveu que les parades siguin exclusivament de professionals en zones perimetrades i amb un control d'accés. A la capital catalana, sobretot als llocs emblemàtics, hi haurà 180 parades de llibres i roses distribuïdes en 11 grans espais perimetrats i amb controls d'accés. A l'accés hi haurà gel hidroalcohòlic i es vetllarà perquè tothom entri amb mascareta. Hi haurà un sentit únic d'entrada fins a la sortida i les parades estaran separades físicament. Tots els espais tindran personal format en controls d'aforament i en l'entorn Covid. A més, hi haurà 490 parades davant dels establiments de llibreries i floristeries. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada tranquil·la la d'avui, tot i que aquesta tarda ja han començat a créixer nuvolades cap al nord i ara mateix estan descarregant ruixats cap a la zona del Berguedà, també alguns punts de la Cerdanya, i al llarg de les properes 3-4 hores aquests ruixats poden també afectar altres punts de les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. La previsió per demà ens indica un canvi de temps. Ja des de primeres hores un cel ben cobert a la meitat oest de Catalunya, amb precipitacions que començaran a afectar comarques de Tarragona i també comarques de Lleida. A partir de migdia, primeres hores de la tarda, aquestes precipitacions arribaran ja a bona part de la meitat oest, arribarien també a les comarques de Barcelona i de cara a la tarda s'extendran a la resta de comarques de la meitat est, sobretot est de Barcelona i també comarques de Girona. Demà les temperatures mínimes seran una mica més altes que les d'avui, farà menys fred a primeres hores del matí, però en canvi les màximes quedaran una mica més curtes. De cara a dimecres, nuvolositat entre variable i abundant i poden tornar els ruixats novament de cara a dijous.
Gràcies, Jordi. I ha començat aquest matí a Madrid una nova assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. El punt central serà l'aprovació de les línies d'acció pastoral de l'organisme per als propers 5 anys, des d'aquest fins al 2025. En el discurs inaugural, el president de l'Episcopat i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha parlat del coronavirus, ha destacat que ens ha obligat a viure sota el règim de la por, la incertesa i la desconfiança. També s'ha referit a la desigualtat social. Omella ha dit que no és moment per a disputes estèrils entre partits polítics i no és temps per a solucions fàcils ni populistes als greus problemes. Ha afegit en aquesta línia que la política existeix per servir i alhora està cridada a servir més que mai i a oblidar-se de la consecució d'interessos partidistes o d'imposicions ideològiques. La conversió pastoral de l'Església, el discerniment comunitari i individual, la fraternitat, la qüestió de l'eutanàsia i el final de la vida, els joves i els migrants, així com l'ecologia, han estat altres dels temes tractats en aquest ampli discurs que obre una assemblea que durarà fins divendres.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
4 minuts tot just i serà un quart de 7. Com ja hem anat dient en les últimes hores a Ràdio Estel, el papa va nomenar dissabte Josep Àngel Saiz nou arcabisbe de Sevilla. Substituirà Juan José Asenjo, que acaba de complir 75 anys i que ha demanat el seu relleu perquè pateix greus problemes de visió. El nomenament tanca una etapa de 30 anys en què Saiz, nascut a Sisante, a la província de Conca, i format al Seminari de Toledo, ha fet vida pastoral i personal a Catalunya. Primer com a prevere, després dels estudis, i des del 15 de desembre de 2001 com a bisbe. Va ser auxiliar de Barcelona fins al 15 de juny de 2004, moment en què Joan Pau II el va nomenar titular de la nova diòcesi de Terrassa, creada arran de la divisió de Barcelona en tres. Després d'unes setmanes, com a administrador apostòlic, va iniciar el seu ministeri el 25 de juliol del mateix 2004 a la catedral terrassenca del Sant Esperit. Aquest nomenament es produeix tot just un any després que el bisbe Josep Àngel Saiz fos elegit membre de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, en la qual és tradició que molts dels integrants siguin arcabisbes. D'altra banda, el fins ara bisbe de Terrassa ha desenvolupat els últims anys de ministeri episcopal governant la diòcesi amb un bisbe auxiliar, Salvador Cristau, concretament des de l'any 2010. El mateix dissabte al migdia, en una conferència de premsa, Saiz agraïa al papa Francesc la confiança. D'altra banda, saludava els fidels de l'arxidiòcesi de Sevilla amb una invitació a la missió encomanada pel Senyor als apòstols. Ens acompanya avui uns minuts, aquí al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, el mateix Josep Àngel Saiz, des de dissabte administrador diocesà de Terrassa i ara ja arcabisbe electe de Sevilla. Senyor arcabisbe Josep Àngel, bona tarda.
Bona tarda.
I moltes felicitats, primer de tot.
Moltes gràcies, i us demano a tots que pregueu per mi.
Molt bé, i moltes gràcies també per haver-nos atès enmig de reunions de la Conferència Episcopal, oi?
Sí, vam començar, aquest matí hem començat la plenària, i ara justament hem acabat la primera sessió de la tarda.
Molt bé.
Estem al descans.
Sí. Li demano, si pot, un esforç de brevetat, perquè ja sap que el temps és limitat. Quines són les primeres impressions que vostè té i que en molts casos segur que ja ha expressat després de conèixer aquesta decisió del papa i després de fer-se pública?
Doncs, per mi ha estat una sorpresa i que he rebut, doncs, amb temor i tremolor, no?, els personatges bíblics, perquè hom sempre... doncs es veu de passat per la magnitud de la missió, però a la vegada amb plena disponibilitat a la voluntat del Senyor que es manifesta a través de la Santa Mare Església i aleshores molt disposat a fer un servei en la nova missió a Sevilla.
En algun moment el sentim una miqueta entretallat. No sé si és possible que se situï una mica millor o que puguem millorar aquest so. A veure si ho aconseguim. Disculpi.
Sí.
Què coneix més en aquests moments de l'arxidiòcesi de Sevilla i, sobretot, què espera trobar allà dintre de les limitacions de coneixement que ara té?
Doncs hi ha una diferència molt gran entre Terrassa i Sevilla en el que és la substància de la missió de l'Església, no? Perquè és el triple munt, els participats de Jesús, paraula, la celebració dels misteris, acció caritativa i social, però després, doncs, és la diferència d'una, el que és la construcció d'una església, d'una diòcesi, no?, creada pel Sant Joan Pau II el 15 de juny del 2004, creada pel Sant Pare, i després és construïda per tots en aquests 16, quasi 17 anys,
sí,
amb la col·laboració de preveres, diaques, vida consagrada, laics i laiques. Ha estat una, diguem, una aventura apassionant, apassionant, doncs, en aquests anys, anar-ho construint tot i gràcies a Déu, ara, doncs, hi ha uns indicadors que són molt positius, de, doncs, de seminari, de vocacions, de pastoral juvenil, de pastoral familiar, d'acció caritativa i social, d'educació amb les escoles diocesanes i parroquials i amb l'educació de l'assignatura de religió, és a dir, totes les delegacions que funcionen. És a dir, és un moment de vitalitat i de projectes, i ara jo passo a una arxidiòcesi, doncs, quasi mil·lenària, amb una trajectòria històrica, doncs, des de les Santes Màrtirs, Santa Justa i Santa Rufina, els bisbes Sant Leandre i Sant Isidor, el beat Marcel Espínola, i després Santa Àngela de la Creu i Santa Maria de la Puríssima. Doncs un volum també, doncs, que és pràcticament 2 milions d'habitants, amb un volum institucional, participatiu. És a dir, tindré molta feina i gaudiré molt, i jo des del moment que vaig rebre la notícia ja vaig començar a pregar pels poble de Déu a Sevilla i,
sí,
i estimar-los.
I tant.
I aleshores, doncs, miro aquesta etapa anterior amb molt d'agraïment a Nostre Senyor i a totes les persones de Terrassa, i estimo molt i estimaré sempre Terrassa, però miro de viure el present amb passió, com es deia Sant Joan Pau II a la Nova Millennium Neunte, i ara ja, doncs, amb tota la vida i amb tot el cor i amb tota l'ànima, em dedicaré a donar la vida pel Senyor i pels germans a Sevilla amb molta esperança. I ara, en els inicis, doncs, estic rebent molts signes i mostres d'estimació i d'acolliment realment extraordinària, la recepció, gràcies a Déu.
Doncs això és molt bonic. Sens dubte, també el que serà d'aquí a poc arcabisbe emèrit de Sevilla, Juan José Asenjo, que té problemes de salut, sobretot a la vista, ho havia expressat últimament ell, fins i tot des del sofriment personal, també ha demanat al poble que el rebin bé, que el rebin amb alegria. Disculpi que en algun moment, tot i que el sentim bé, a veure si és possible encara millorar una miqueta el so, sí, perquè en alguns moments sembla com que s'entretalli una miqueta.
Ara bé, sentiu bé?
Ara millor, sí, perfecte.
Vinga.
Passen 2:15, seguim en directe amb l'arcabisbe electe de Sevilla i administrador de Terrassa, Josep Àngel Sai. Durant aquests gairebé 17 anys de servei pastoral a Terrassa i també abans, vostè ha conegut molt la població andalusa o d'origen andalús que viu a Catalunya, molt present sobretot en germandats, confraries i altres comunitats de base. Creu que això el pot ajudar a acostar-se millor a l'Església Diocesana de Sevilla, ara?
Sí, de fet, jo aquí hi ha com unes 22, 24 germandats rocieres que formen part de la FECAC, de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, que celebren el Rocío allà a Catalunya, i ho celebraven en terrenys de Montcada i Reixac, i ara terrenys de la ciutat de Terrassa.
Uh-huh.
Aleshores, com que era dintre del nostre territori diocesà, jo des del primer any em vaig fer present, i cada any he anat allà a celebrar el Rocío. Bueno, i els inicis de curs, els últims anys, els fan a la catedral de Terrassa, i he tingut molt bona relació amb ells, i amb ells vaig anar al Rocío a Huelva. És a dir, que, i després també, doncs, altres germandats i confraries. I també fa dos cursos vaig ser convidat a la Macarena, a la germandat de la Macarena.
Sí, que passen en processó la Mare de Déu, no?, després de la nit de divendres, la matinada de Divendres Sant.
Allà, de fet, em van fer germà.
Molt bé, doncs ja era un preludi, això, una profecia, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs com a germà de la Macarena arribarà ara d'arcabisbe de Sevilla. Per tant, tot això una ajuda, com vostè deia, no?
Sí, aviam, és el poble cristià i és la comunitat diocesana que rep un nou pastor, i en principi això és el que té més pes i més força, i jo de moment, gràcies a Déu, doncs estic percebent un acolliment excel·lent i molt carinyós, és,
sí,
a dir, és el que puc dir.
Sí, una qüestió també formal. Ara vostè és administrador diocesà, o també podem dir administrador apostòlic de Terrassa, en ser bisbe. A partir del 12 de juny ja sabem segur que vostè serà arcabisbe de Sevilla. El 12 de juny a les 11 del matí, confirmem, és la missa d'inici del ministeri a Sevilla.
A les 11 del matí a la catedral.
Sí. A la catedral de Sevilla. Per tant, a partir del 12 de juny, o bé el papa haurà nomenat o nomenarà Salvador Cristau o algú altre administrador apostòlic de Terrassa, o bé nomenarà ja el bisbe, o si no, serà el col·legi de consultors, si no hi ha nomenament del papa, el que nomenaria aquest administrador.
Sí. Sí, exactament.
Sí. Personalment, li agradaria que Salvador Cristau fos el seu successor a Terrassa i que el papa el nomenés bisbe titular?
Home, això no puc entrar jo.
No, si li agradaria, simplement.
Aquest pontifici sí que he de dir que el bisbe Salvador doncs, ha estat al costat meu des dels inicis. És a dir, ell va venir des dels inicis i ha estat al meu costat i ha estat vicari general i rector de la parròquia catedral, i el rector del seminari, i bisbe auxiliar, és a dir, que el col·laborador més proper que jo he tingut ha estat ell, i home, sí que ell donaria continuïtat a tot el treball que s'ha fet aquests 17 anys, el treball que hem fet entre tots.
Sí, i tant. Vostè va destacar, senyor arcabisbe Josep Àngel Saiz, dissabte passat, els fruits en la pastoral vocacional, especialment del sacerdoci, amb el nou seminari, així com el treball de Càritas i amb els més necessitats, i també el dels joves. Des d'aquest lema que vostè va triar l'any 2001, Duc in Altum, no?, que invita a remar mar endins, quina és la gran satisfacció amb la qual deixa Terrassa? I, d'altra banda, quin àmbit de treball o de servei eclesial creu que necessitarà millorar o créixer més? És a dir, quina llum i quina ombra destacaria, o quina millora i quina cosa pendent?
Sí, Terrassa, diríem, s'han anat encetant, bueno, tot el que era començar una diòcesi. L'estructura territorial ja hi era, perquè va ser una part de Barcelona que passa a ser diòcesi de Terrassa, les comarques del Vallès Oriental i Occidental, no? Totes les comunitats, les parròquies que hi havia en aquest territori. La part aquesta sectorial o funcional és la que ens ha tocat anar construint, la cúria, les delegacions, diferents institucions. Aleshores, hem anat donant resposta doncs, a totes les situacions i provant pastoralment. També jo sempre dic que en la pastoral i en les iniciatives pastoral mai fracassem. És a dir, nosaltres si veiem que s'ha de portar a terme alguna iniciativa, doncs hem de pregar, discernir i tirar endavant i fer-la. Que funciona? Continuem. Que no funciona? Doncs provem una altra cosa, però això no és un fracàs. Això és anar provant. Perquè si només hem de fer les coses que estan seguríssimes, qui sap el futur? Només Déu. Per tant, jo crec que pràcticament totes les iniciatives que s'han anat provant han anat funcionant i sempre hi ha punts de millora. Jo crec que, sobretot, el que s'ha de fer allà és consolidar tot el que s'ha fet. I després donar resposta a les noves situacions que van sorgint, tant en l'àmbit evangelitzador i en l'àmbit formatiu, detectar doncs, les carències o els elements més de futur. En l'àmbit celebratiu, doncs, la celebració dels sagraments, però després treballar tot aquest àmbit d'espiritualitat, de pregària, d'interioritat. I en l'àmbit de l'acció caritativa i social, doncs, ara és on hi ha més novetats, perquè van brollant noves formes de pobresa a les quals hem de donar resposta també. I la crisi sanitària ha portat una nova crisi econòmica i hi ha moltes famílies afectades i molts infants. Vull dir, a tot això s'ha de donar resposta des de la fe i des de la solidaritat. Uh-huh. Però vaja, jo crec que la diòcesi doncs, està en un bon moment pastoral i vaja, jo estic molt, molt content i dono moltes gràcies a Déu que ens ha beneït amb fruits i moltes gràcies a tota la família diocesana que ha treballat tant i tan bé.
Doncs molt bé. Seguim encara uns minuts més amb Josep Àngel Saiz, administrador de Terrassa i arcabisbe electe de Sevilla. Vostè, ja per anar acabant, va ser nomenat bisbe de Terrassa el juny de 2004, arran de la divisió. A vostè sempre li ha agradat dir multiplicació, no?, de l'arxidiòcesi de Barcelona.
A mi m'agrada.
En tres.
Més que divisió, dir multiplicació, sí.
Exacte. Sabem que hi ha hagut un treball molt important de conscienciació, com vostè ara deia, i consolidació diocesana al territori de Terrassa, que és hereu de l'antiga Ègara, havia existit cap al segle V, no? Per tant, no és ben bé nou. Sabem, però, que no ha estat fàcil gestionar aquest canvi en algunes qüestions de patrimoni, immobles compartits amb Barcelona, l'antiga arxidiòcesi, altres serveis. Creu vostè que aquestes qüestions estan ja superades? Podem dir que estan superades, perquè han passat ja, doncs, d'això, gairebé 17 anys des de la divisió.
Aquest procés i de repartiment dels béns ja està completat des de fa anys. I bé, aquestes coses no són fàcils. Són qüestions de família. Aleshores, això passa com en les famílies, que ens estimem i ens valorem i fem camí junts, però després, bé, doncs s'han de resoldre qüestions i cadascú ho mira no des dels seus interessos, sinó més aviat des de la seva perspectiva, des de la seva posició. Clar, la perspectiva total no la té ningú i cadascú posa èmfasi en el que ell veu i percep, però sempre amb molt esperit de família, de fraternitat i de comunió. És a dir, que jo, l'efecte col·legial, és a dir, que quan un entra en el col·legi episcopal, sentir la fraternitat i l'efecte dels germans, ho he sentit sempre, tant allà a Catalunya, a la Tarraconense, com aquí a Madrid, a la Conferència Episcopal Espanyola, per sobre de tot aquest efecte i aquesta estimació entre germans. Aleshores, si s'han de resoldre conflictes o qüestions, doncs s'han de resoldre amb un clima de diàleg i d'obertura, i ja està. Allà, tota aquesta qüestió ja va quedar, diríem, resolta fa anys.
Sí, no ho celebrem perquè sabem que sempre hi ha hagut dificultats, i potser una de les últimes grans obres és la creació de Càritas pròpia a Terrassa, com també a Sant Feliu de Llobregat, que va estar uns anys funcionant conjuntament, no?, a la província eclesiàstica.
Sí, de fet, la Càritas, diríem, des del moment que es crea una diòcesi, diríem, del bisbe depèn tant l'acció evangelitzadora, la paraula, com l'acció celebrativa, com l'acció caritativa i social. És a dir, Càritas, de fet, l'acció caritativa i social, des del 15 de juny ja existia.
Sí, sí.
Una altra cosa és l'estructura. El que vam crear és l'estructura organitzativa, el funcionament econòmic, els serveis, tot això sí que al principi venia coordinat des de Barcelona. I després ja vam fer la creació allà a Terrassa, uns anys després. Però, diríem, com a acció pastoral eclesial, doncs és des del principi. Ara, com a estructura organitzativa sí que va ser després.
Bé, i finalment vostè viurà les properes setmanes un canvi molt important, ja ho ha dit, ha comentat fins i tot en la primera resposta que li feia com una mica de por, una mica de vertigen aquest canvi quan el va saber. Li preocupa el repte, més enllà de la qüestió del canvi, que sempre costa, el repte d'adaptar-se a la realitat d'Andalusia a nivell eclesial, social, cultural i espiritual, com deia també vostè, molt diferent a la catalana?
No, aviam, davant d'una missió, diríem, d'una envergadura més gran, doncs bé, un diu, ai, senyor, és a dir, jo crec que la reacció és aquesta, de dir, doncs, ajuda'm, però jo soc molt conscient que estem en les mans del Senyor i hem de confiar en la providència, i en aquests anys de construcció, diu, s'ha anat a Terrassa, és que la providència l'hem palpat. Sí, sí. Aleshores, en mans de Déu estem. Jo ara, doncs, començo una missió en un altre lloc, però de problemes d'adaptació, tot això, cap problema, perquè formem part de la mateixa família, que és l'Església Catòlica, i aleshores són comunitats diferents, però formem part de la família, i aleshores a Terrassa, doncs, he format part d'una família encantadora i genial, i un regal del Senyor, i a Sevilla, doncs, serà el mateix. La qüestió és que hom doncs s'ha de lliurar a Déu i als germans i els ha d'estimar i ja està. I no. A mi no em preocupa això de l'adaptació, crec que serà una cosa com bastant normal, bastant automàtica, i ja està, perquè no ha d'haver problemes. Ells reben el nou bisbe amb estimació i amb una acollida molt gran i molt oberta, i jo arribo també amb un esperit de servei i de lliurar la meva vida a aquella comunitat. Aleshores, això, doncs, per força, Nostre Senyor ho ha de venir i ha de funcionar i donar fruit.
Moltes gràcies avui a Monsenyor Josep Àngel Saiz, administrador de Terrassa, i des del 12 de juny serà l'arcabisbe de Sevilla, de fet ja arcabisbe electe de Sevilla, per haver-nos atès en aquests moments tan, segur, tan saturats, no? Com vostè deia també, de missatges rebuts i de felicitacions i de peticions de mitjans de comunicació, suposo.
Aquests dies són de molta intensitat, però jo content de respondre a les preguntes i de saludar a la família de Ràdio Estel, que també he estat col·laborant en diferents ocasions i habitualment amb la carta dominical.
I tant, sí, sí.
I amb introduccions i entrevistes, i també me'ls estimo molt. Doncs a tota la família de Ràdio Estel, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Pregueu per mi i compteu amb la meva pregària també.
Doncs ens unim a aquest desig i tindrem ocasió ja, no diré d'acomiadar-lo per sempre, perquè no estarà tan lluny a Sevilla, però sí de desitjar-li el millor. Ja comencem a fer-ho ara, desitjar-li el millor en aquesta etapa, i evidentment compti amb la nostra pregària. També li comento que aquesta entrevista, doncs també tenim previst publicar-la dins de les limitacions de l'espai al Setmanari Catalunya Cristiana, que també forma part de la família dels nostres mitjans, i on vostè també ha escrit moltes vegades i hem publicat reflexions seves. I, per tant, molts ànims. Bé, sabem, per cert, que aquest matí, en el discurs inaugural de la plenària, el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal, ha animat els polítics a deixar de banda interessos i a treballar més pel bé comú, és a dir, a no confrontar. Això no és nou en els pastors. Potser s'ho trobarà també vostè a Andalusia, això, no?
I és que aquest és el noble art de la política.
Sí.
És una activitat i una vocació de servei al poble i de servei a les persones. Aleshores, treballar doncs per la justícia, la veritat, pel bé comú, per la pau social, i això és l'objectiu principal, i més en un moment de crisi tan forta, i mai interessos personals ni partidistes. S'han de concentrar doncs en buscar el bé comú, sobretot dels més desfavorits.
Molt bé.
El discurs ha estat molt bé i responent a la realitat al moment present.
Doncs sempre és molt intens, sí, aquest discurs d'obertura de les plenàries, efectivament. Doncs, novament, moltes gràcies, una abraçada molt forta, senyor arcabisbe electe de Sevilla, Josep Àngel Saiz. Recollim aquesta salutació, que també hauran escoltat molts oients, i que vagi molt bé aquesta setmana, i les properes tindrem ocasió de tornar-nos a comunicar. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, a reveure.
Adéu-siau. Passa un minut i mig de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què ens portes avui, Rafa? Després d'entrevistar l'arcabisbe electe de Sevilla, comptem amb tu com cada dia. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs una de les realitats que es trobarà José Ángel Saiz quan prengui possessió del seu nou càrrec com a arcabisbe de Sevilla és l'existència en aquella diòcesi d'un seminari diocesà internacional i missioner Redemptoris Mater. Són els seminaris que formen preveres amb la praxi del camí neocatecumenal i que, en temps de precarietat de vocacions, estan sostenint l'evangelització a tot el món. José Ángel Saiz es trobarà un grup de joves amb el seu rector, el seu vicerrector i el director espiritual, que es formen disposats a partir a tot arreu, perquè una de les principals característiques del seminari Redemptoris Mater és que formen preveres per a la nova evangelització, sempre sotmesos i amb total obediència al bisbe, en aquest cas a l'arquebisbe, per descomptat, i que serviran a la diòcesi en tot allò que faci falta. Enmig, com deia, de l'escassetat de vocació, el camí i els seus seminaris són una alenada d'aigua fresca per l'Església Universal, des que allà pel 1988 el mateix Joan Pau II va demanar el primer Redemptoris Mater per la diòcesi de Roma. Avui en dia hi ha més de 120 seminaris del camí neocatecumenal distribuïts pels 5 continents, amb més de 2.500 seminaristes formant-se en ells, i José Ángel Saiz tindrà un d'aquests a la seva disposició. La pregunta és, per què en les nostres diòcesis a Catalunya, amb la coneguda escassetat de preveres i seminaristes, no es demanen al camí neocatecumenal aquests seminaris per formar un nou clergat? Bé, reflexionem-hi.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Un incendi ha destruït en les últimes hores diversos edificis de la Universitat de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, fundada l'any 1829 i una de les més antigues i importants del continent africà. Almenys dues plantes de la biblioteca han quedat completament cremades. Les flames han consumit tot l'interior de l'edifici i es tem que no es puguin recuperar la majoria dels més de 740.000 llibres i documents que hi havia. El foc va començar concretament ahir al matí en una muntanya propera que forma part del Table Mountain National Park i després ha avançat fins al campus de la UTC. La universitat ha evacuat els més de 4.000 estudiants que hi eren i que viuen a les residències i els ha portat als llocs segurs de la ciutat, lluny de la zona afectada. Ens acompanya Jaume Saladrigues, que és guia de viatges a Sud-àfrica, sud-africà de sang, per part de mare concretament. Senyor Saladrigues, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què ha passat exactament a Ciutat del Cap?
Potser sabeu que ahir es va declarar un incendi a la Universitat de Ciutat del Cap, exactament a la universitat no, però a la biblioteca Jagger, que és una de les biblioteques principals del país, es troba a les dependències o al campus universitari de UCT, que és la universitat més antiga del país, de fet. Aquesta universitat és de l'època colonial britànica, quan aleshores el territori no formava part de Sud-àfrica, sinó que era la colònia britànica del Cap. Cecil John Rhodes, que va ser, com tots deveu saber, un importantíssim home de l'imperi britànic, industrial, mecenes, filàntrop, però sobretot conegut per la seva gran projecte, obra d'enginyeria que volia ser el tren que anava de Cairo a Ciutat del Cap. Durant la seva època va haver-hi una gran migració d'Europa al territori del que és avui Àfrica Austral, un d'aquests països porta el seu nom, que és Rhodèsia, avui Zimbàbue. Bé, doncs sembla ser que aquest incendi va tenir lloc ahir molt a prop del memorial o del museu dedicat a la memòria de Cecil John Rhodes. Pel que expliquen, va ser una cosa intencionada, algú va intentar calar foc al museu i també enderrocar l'estàtua, una de les moltes estàtues que hi ha de Cecil John Rhodes a la ciutat, per cert. I, malauradament, aquest incendi després es va sortir de mare completament i ha cremat doncs, un gran nombre d'hectàrees, però el pitjor de tot és que ha pràcticament destruït per complet la biblioteca Jagger, que és molt important pel seu contingut, doncs té un fons documental molt important, que no solament toca la història de Sud-àfrica, sinó també la resta del continent africà, i, entre altres coses, guardava l'arxiu de pel·lícules sobre la història d'Àfrica més important que hi ha a tot arreu. Això s'ha perdut.
Senyor Jaume Saladrigues, el foc ha tingut afectacions més enllà d'aquest recinte universitari del CAP?
També aquest incendi ara està amenaçant altres districtes de la ciutat. Això es troba molt a prop mateix del centre de la ciutat, de la ciutat del CAP. I a nosaltres ens toca de prop, perquè a 2 quilòmetres escassos de la universitat es troba el barri de Freehook, i és on es troba el preciós edifici colonial, també construït per Sir Herbert Baker a finals del segle XIX, un arquitecte molt important de l'imperi britànic, que va construir moltes i moltes coses, que es va aixecar per allotjar les Germanes de Nazaret, aquesta ordre religiosa francesa que va venir, doncs, a constituir una de les seves missions al continent, i principalment a Ciutat del Cap. Aquesta va ser la primera. A Nazareth House hi ha el Children's Home, que és un orfelinat que nosaltres, amb Road Travel, el Club Més Amics, l'hem visitat en més d'una ocasió, on també és històric. Doncs aquí és on va tenir lloc el primer lloc de xopluc d'ajuda, també mèdic. Doncs es va començar aquí, doncs, a tractar els nois i noies que havien quedat orfes degut als que els seus pares havien mort del sida o de conseqüències o enfermedades relacionades amb el sida. Avui en dia, doncs, també hi ha altres infants, també orfes tots ells, per altres causes, alguns d'ells amb malalties greus, congènites, o, doncs, per problemes amb la mare, etc. Això ho visitem també amb Nazareth House. He parlat aquest matí en 2 ocasions amb Nazareth House. De moment estan fora de perill, hi ha un preavís per si el vent girés de sentit. Malauradament està bufant el vent, quilòmetres a una velocitat d'uns 45 quilòmetres sostinguts, amb ràfegues més fortes, i fins i tot ara, aquesta època de l'any, hauria de ploure, no ho fa. És la tardor, és l'època suposadament de pluges, però aquest canvi climàtic naturalment, doncs, també afecta a Sud-àfrica, i molt especialment a la part més austral de tota, el que és la península del Cap.
Estem parlant avui a l'entrevista amb Jaume Saladrigues, que és sud-africà d'origen, guia de viatges a aquest país, a Sud-àfrica, i ens està analitzant les claus d'aquest incendi d'ahir al vespre a la Universitat de Ciutat del Cap. Finalment, senyor Jaume Saladrigues, podem dir que s'està treballant amb prou eficàcia, tant a nivell de bombers i de serveis d'emergències com de ciutadans, per frenar l'expansió del foc?
Els bombers estan treballant de valent des d'ahir, de matinada. Malauradament han mort 4 treballant-hi, i esperem que no hi hagi més desgràcies, i que puguin, doncs, posar fi a aquest terrible incendi, que ja s'ha escampat per altres, com deia abans, altres indrets de la muntanya. Està encerclant la muntanya. Evidentment, doncs, la població de la Ciutat del Cap està molt amoïnada, i especialment els 4.000 estudiants, molts d'ells internacionals, una comunitat internacional important, que s'ha quedat sense universitat, no poden anar aquests propers dies. Afortunadament, la resposta de la ciutadania ha estat extraordinària. Entre altres, una fundació que es diu Gift of the Givers, que va ser fundada fa uns anys per un metge turc de pràctica espiritual sufí, que va deixar la medicina per dedicar-se als altres. I aquesta organització, doncs, té capítols, altres missions, per dir-ho d'aquesta manera, en altres ciutats del continent africà, principalment a Ciutat del Cap i també a Síria. Aquests ràpidament s'han mobilitzat per donar aixopluc, és a dir, allotjament als estudiants que els hi faci falta. I també hi ha hagut un gran nombre de botigues, de negocis, cadenes de supermercats de Sud-àfrica, que immediatament, doncs, han portat menjars i articles de primera necessitat, així com també medicines d'arreu d'altres hospitals, per qui li pugui fer falta, no? O sigui que la ciutadania s'està mobilitzant d'una manera extraordinària, molt solidària. Bé, esperem que, especialment per la gent de Nazareth House, que això és el que nosaltres, evidentment, doncs, ens toca més de ple, més a prop, doncs, no hi hagi cap mena de perill, tota aquesta situació tan tràgica es pugui resoldre aviat i satisfactòriament per tothom.
Compartim aquesta esperança i ens unim, evidentment, al dol per la mort d'aquests quatre bombers, com a mínim aquestes quatre víctimes mortals. Evidentment esperem i confiem que no n'hi hagi més i sobretot que es pugui apagar i controlar, primer controlar i després apagar ràpidament aquest incendi a la Universitat de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. N'hem parlat amb el nostre amic sud-africà Jaume Saladrigues, guia de viatges a aquest país. Una abraçada, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies i fins la propera.
Ara mateix, un minut perquè siguin 6:45. Només ens queda recordar que avui fa exactament 16 anys i aproximadament a aquesta hora s'entonava a la lògia de la Basílica Vaticana l'Annuntio Vobis Gaudium Magnum. S'anunciava l'elecció del papa Benet XVI, de Joseph Ratzinger Benet XVI, que encara viu actual papa emèrit. Des d'aquí, una abraçada i el nostre record. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.